Bloc de Pares, amb Marta Vallès. Avui parlem
de l'autoestima amb la psicòloga Meritxell Pujaner.
Cadascú de nosaltres ens definim amb una sèrie de característiques, intel·ligent, tossut, tot aquest conjunt seria el que seria l'autoconcepte, que estaria ple de virtuts i ple de defectes. La valoració que faríem d'aquest autoconcepte seria l'autoestima. Jo sóc així, 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 i m'accepto tal com sóc, m'agrado tal com sóc, per tant tinc una bona autoestima, o no m'accepto tal com sóc, no m'agrado tal com sóc, per tant tinc una baixa autoestima.
Jo sóc una mica despistat, i també una mica treballador, sóc una mica rondinaire i també una mica tímid. Sí, tinc alguns defectes, però sóc molt bona persona per dins.
Com es forma l'autoestima?
Des del naixement, des de les primeres experiències amb el pare i amb la mare, amb la família molt propera, quan som molt petitons, i a mesura que anem creixent, amb altres persones, amb els amics, amb les amigues, amb els mestres, i les experiències que anem tenint, els èxits que anem assolint, els fracassos.
Una mica rondinaire, tossut, però quan faig les coses em surten bé i guapo. Ja m'està bé com soc. Cada uno su historia, cada uno su rol,
somos solo personas. Per què és tan important per ser feliç?
Fa que una persona se senti segura d'ella mateixa i, per tant, s'arrisqui a fer coses, es relacioni amb les persones satisfactòriament. Si una persona no té una bona autoestima, vol dir que considera que no és mereixedora d'amor ni de respecte, difícilment s'atrevirà a fer les coses que vol fer, no s'escoltarà, no s'atrevirà a desenvolupar-se com a persona.
Soc simpàtica, sí, molt simpàtica. I m'agrada participar en jocs i tinc molts amics. Per uns guapa i per uns altres mig a mig. N'hi ha que em troben així, n'hi ha que em troben més antipàtica.
I les mestres no ho sé, però si tinc que ser sincera, mig a mig.
Bàsic per al seu creixement, escolta sempre què ens diuen els fills.
Ajudem en els nens i a les nenes a identificar els seus sentiments i a legitimar aquests sentiments, a fer-los sentir persones. No són una perllongació del nostre cos, sinó que són una persona independent, i això és el que han d'anar construint amb els primers anys de vida. Aleshores, és molt important que els escoltem i és molt important que ens interessi el que ens estan explicant.
Soc una mica trapella. Quan estic jugant, soc bé. Sí, m'enfado una miqueta, sóc una mica tossut. La gent crec que em veu com un nen, una mica trapella, però per dintre una bona persona.
Com detectem quan un nen o una nena no se senten bé amb ells mateixos?
Sentir-se, doncs, interessants pels pares, valorats pels pares. Quan aquests nens van creixent i no tenen aquesta aprovació, la busquen constantment. A vegades, doncs, són nens que no interaccionen gaire amb els altres perquè no han rebut masses inputs, no se'ls han escoltat, no se'ls han tingut en compte. Aleshores, ells normalitzen aquesta actitud. Els pares són nens molt retrets, no? A vegades, doncs, també busquen cridar molt l'atenció i són nens, doncs, que fan conductes molt disruptives a l'escola. Crec que sóc feliç, tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure.
Per damunt de tot, els hem de tenir molt respecte.
No podem tampoc pretendre que els pares i les mares siguem perfectes, que ningú tampoc pensi que perquè algun dia, doncs, li digui alguna paraula que no toca en el seu fill o la seva filla li està afectant a l'autoestima. Evidentment que no. És una cosa, estem parlant sempre de repetitiva, no? Si no, una persona, doncs, que pugui parlar d'una forma despectiva utilitzant paraules grolleres tindrà un poder molt negatiu sobre aquesta criatura.
No són invisibles. Respectem-los davant terceres persones.
No podem obviar-los. No podem fer veure que no hi són. Parlar d'ells com si no estiguessin presents, desqualificant-los normalment, no? Si dius, mira, doncs, escolta, és que tinc un fill que és molt desendreçat i no fa res i no fa els deures i es porta molt malament a casa, i això, comentar-ho davant de la presència del menor, no? En tot cas, fer-lo partícip de la conversa.
Respecte i també molt d'afecte.
Els nostres nens i les nostres nenes se sentin estimats i estimades per qui són, no per el que fan i els èxits que aconsegueixen, no? De dir, doncs, mira, com que trec molt bones notes a escola, la meva mare m'està m'estima molt. Es tracta d'un amor més incondicional, no? Per sobre de tot, una acceptació del nen i de la nena com és, no per al que aconsegueix.
Quan ens enfadem, hem d'intentar no posar-los un qualificatiu negatiu.
Sovint caiem amb el parany de qualificar-los o de desqualificar-los, no? Mira quins deures més mal fets, ets un marranet i això així no es fa. El que li estem és transmetent aquesta valoració i ell està aprenent com és ell en base al que els hi diuen els pares.
Com ho fem, doncs?
Si el que ha fet són uns deures mal presentats, hem de parlar d'això. Estic una mica preocupada perquè estàs fent aquí uns deures doncs, amb molt mala presentació, sense entrar en una valoració, perquè el nen no és el deure, el nen és una altra cosa.
Tot i que hi hagi una bona intenció, mai els enganyem amb habilitats que no tenen. Ells saben quan ho fan bé i quan no.
No vol dir adulats, no vol dir que se'ls estiguin dient que tenen unes virtuts que realment no tenen. Això els hi faríem un flac favor en aquests nens. Oi, que bona ballarina que ets, que bona futbolista que ets, i seràs una gran gimnasta, i potser la nena no té aquestes virtuts, i li estem generant unes expectatives a la criatura que no s'ajusten a la realitat, i amb això no estem ajudant a la seva autoestima. El que li farà mal és adonar-se'n al cap dels anys que no és tan bon futbolista com li deia la seva mare o el seu pare, que llavors es pot sentir decepcionat, traït, frustrat.
Jugo waterpolo i jo crec que sóc bo. Sí, això em fa feliç perquè si no mai estaria convocat en ningú partit i m'avorriries a casa sense què fer o alguna cosa així.
M'agradaria jugar molt bé a futbol. Perquè sóc una mica mal.
No marquem fites per al seu futur que ells no volen o no poden compartir.
Les expectatives ens les hem de qüestionar i les hem de valorar perquè els nens i les nenes tenen unes habilitats, però tenen les que tenen, no les que com a pares ens agradaria que tinguessin, no? I llavors hem de ser realistes.
I no projectem en els fills les nostres mancances infantils.
Tu potser de petita et va mancar cert afecte per part del teu pare perquè va estar treballant i no hi era, i després intentes compensar això volcant-te i estant tot el dia sobre el teu fill i no deixant-li un espai propi i potser acabant fomentant una dependència. Soy lo que soy, solo lo que soy,
no me ha inventado nadie. Todo lo que... A mida que van creixent, l'autoestima es nodreix de les experiències.
Quan els nens es van fent grans i les nenes es van fent grans, augmenten les interaccions i apareixen els iguals, companys i companyes, i aleshores aquí hi ha molta comparació social. Es mira si aquest nen o aquesta nena té una característica que és premiada i valorada per a la resta de companys, això farà que aquest nen tingui una autoestima més alta.
O una autoestima més baixa si el nen o la nena tenen algun problema, trastorn d'aprenentatge, de conducta.
Per exemple, tenir un problema d'anoresi realment no serà una característica premiada, al contrari, no? Segurament se'n burlaran i se'n mofaran, i això inevitablement afectarà la seva autoestima.
Tenir amics és important per sentir-se també estimat.
M'agraden molt els amics, com per exemple ara l'Arnau, que és un nen molt simpàtic. També tinc un amic a sisè que es diu Roger, que és molt divertit jugar amb ell. Em fa sentir alegre de que tingui algun, almenys algun amic gran.
L'adolescència és un moment especialment crític.
És una etapa on hi ha multitud de canvis i, per tant, ja és una època crítica. Entrem en un període com d'estrès i que necessitem un temps per adaptar-nos a aquests canvis. Trontolla tot. No acaben de sentir-se segurs amb el seu cos, no acaben d'agradar-li tots els canvis que li estan ocorrent, no? Tant físics com psicològics com emocionals, i aleshores se senten insegurs i llavors això, clar, afecta l'autoconcepte i, per tant, és un moment delicat.
De fet, intenten quedar difosos dins del grup i passar desapercebuts.
El sentir-te igual que els teus companys, que igual del grup social, no? És molt important. No destacar, si tu veus els adolescents, tots van vestits iguals, tots semblen del mateix patró, no? Perquè necessiten aquesta identificació per aconseguir seguretat. El ser diferent amb alguna cosa acostuma a ser dificultós. Una característica com, per exemple, treure molt bones notes pot ser molt premiat en segons quines edats. Amb l'adolescència pot ser doncs, l'empollon de la classe que rebi burles i aleshores socialment queda exclòs. Me siento bien.
Siento bien. Per cuidar l'autoestima, què podem fer?
Els hem d'explicar les coses, hem de parlar amb ells, els hem d'argumentar, les coses no són sí perquè sí des de l'autoritarisme, sinó que la democràcia familiar ajuda a que hi hagi una bona autoestima. El fet, doncs, de no utilitzar les comparacions entre germans, entre altres companys o companyes de classe, utilitzar les paraules des de l'educació i des del respecte, donar-los les responsabilitats i implicar-los en les decisions familiars, explicar-los les coses, no tenir-los d'una forma aïllada i no fer-los coses que a nosaltres no ens agradaria que els fessin.
Cuidem l'autoestima dels nostres fills i alhora vetllem també perquè ells no fareixin la dels companys. Com ho fem?
Poder-los transmetre que el que tu no vols que et facin no pots fer en els altres. És molt el modelatge, molt el que veuen a casa. Si tu com a pare o com a mare li estàs dient que és important que respecti els companys i les companyes, però a casa no hi ha aquest respecte, serà molt difícil.
Es fiquen amb ell perquè és rodó i jo el vaig a defensar. Home, perquè té un sentiment molt fort i llavors si li diuen gordo, li fa molt de mal.
Quan em fan la burla una nena que es quasi sempre m'està xinxant, em sento molt trista. Unes amigues meves sempre estan empipant i un dia m'han agafat tot de pedres i li van tirar a la boca un nen i a mi no em va agradar.
I quin paper hi juga l'escola?
Els mestres són importantíssims perquè durant tot un curs aquesta professora o aquest professor està amb aquest menor i totes les missatges que enviï en aquest menor seran, el menor els agafa com una esponja i està construint el seu autoconcepte. Fins ben bé això, als 5-6 anys s'està construint tot això, no? Tenen una gran responsabilitat els mestres en el tema de l'autoestima dels nens i de les nenes. Poden arribar a ferir molt o poden arribar a fer molt bé.
I em sent ja em sento bé.
Si vols saber més coses...
Hi ha molts llibres per recomanar, com per exemple l'autoestima del psiquiatre Luis Rojas Marcos, El nen feliç de Dorothy Corcail, Llibertat emocional de Ferran Salmurri, Aprèn a estimar-te, guia bàsica per millorar l'autoestima de Raimon Gaja o Els sis pilars de l'autoestima de Nathaniel Branden. I per nens i nenes, el llibre Com m'agrado de Jamily Curtis d'Edicions Serres i Estic grassonet i què? De Joaquín Michelena, editat per La Galera. I un clàssic, el conte de L'en aquest lleig.
No sóc res més que un monstre espantós.
Dins seu, tothom és...
Tothom és guapo?
No, tothom és lleig. Ah! Sóc el lletget. Això ja ho veig.
Hi ha moltes pel·lícules que tracten de l'autoestima i també de l'esperit de superació. La verdad sobre perros y gatos, En busca de la felicidad, El mundo contra mí, Forrest Gump, El secreto o Bésèlic.
Molts dels pares que ens escolten també és que estan interessats en fer-ho bé. I fer-ho bé no vol dir que ho haguem de fer perfecte, perquè no hi ha pares i mares perfectes. Simplement tenir sentit comú, vigilar, fixar-nos en les coses que fem, tenir precaució amb el llenguatge, amb les coses que els diem. El més important és que se sentin estimats. No és només estimar-los, sinó que aquest amor els hi arribi. Com? Doncs valorant-los com a persones. Hem d'estimar els nens i les nenes pel que són, no per el que arriben a aconseguir.
I em sento bé.
M'agrada com sóc, alt i guapo.